Doncs en un mitjà de comunicació i sobretot local, no tots són flors i violes. La mostra és aquesta petita ràdio, Ràdio Trinitat Vella, on no sempre arribem a aconseguir tot allò que pretenem aconseguir. I per tant, doncs no sempre aconseguim oferir allò que voldrien els nostres oients. Avui el Centre Cívic de Sant Andreu celebra un important aniversari per a tots els andreuencs i andreuenques. Parlem dels 30 anys de la revista Sant Andreu de Cap a Peus, una revista que va sortir de manera humil, amb 4 pàgines en blanc i negre, i que s'ha convertit en tot un referent dels mitjans de comunicació local de tota la ciutat de Barcelona, no només de Sant Andreu. Passar de ser un full d'A3 mal plegat i, com dèiem, en blanc i negre, a una revista totalment en color i de 32 pàgines és quelcom que s'ha de celebrar. És per això que us convidem, en nom d'aquesta revista i de la ràdio, a participar en aquest aniversari. No hi podeu faltar. I les circumstàncies doncs, ens han portat a que aquesta emissora també celebri aniversari, 25. Per tant, és moment de felicitar-nos mútuament, que la festa sigui per tothom. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble. I us parla i acompanya en Jordi García.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.
Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar, en primer lloc, de la lluita contra la crisi que obliga l'Ajuntament a congelar els comptes per al 2011.
Doncs si s'apropa un temps d'austeritat a l'Ajuntament de Barcelona, la cruesa de la crisi, comparable a la que va provocar el crac del 29, aconsella al bipartit congelar el pressupost municipal per al 2011. L'objectiu és doble. Per una banda, rendibilitzar el fet que l'Ajuntament de Barcelona sigui el menys endeutat per càpita de les capitals provincials a anys llums de la motxilla que suporten els madrilenys. El benefici immediat de comptar amb aquests comptes més que sanejat és que la capital catalana serà la que es permetrà fer el volum més elevat d'inversió aquest 2011, quan la crisi s'expressarà en tota la seva virulència en els pressupostos municipals. L'altre objectiu és fer aquest esforç d'inversor i mantenir la bona premsa que l'Ajuntament té entre els organismes internacionals.
Doncs hem de dir que el deute a l'Ajuntament amb prou feina supera el 50% dels ingressos ordinaris. Passem a una altra informació. Parlem ja directament del que és Trinitat Vella. El viaducte del carril bus de la C58 s'iniciarà finalment al març.
Doncs sí, les obres de construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació, a la C58 entre Cerdanyola i Sant Andreu, viuran a partir del març de l'any que ve una de les fases més espectaculars amb la instal·lació del viaducte de 890 metres i que transcorrerà al 7,5 de les dues calçades. Per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès, es farà servir un sistema llançavigues que és un procés constructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran el futur viaducte.
Molt bé. I també, si voleu, el que podem fer és conèixer alguna de les informacions que fan referència als nostres barris. Anem cap al Bon Pastor. L'Ajuntament museïtzarà part de les cases barates del Bon Pastor.
Doncs sí, l'Ajuntament ha decidit conservar algunes de les anomenades cases barates del Bon Pastor com a mostra de l'urbanisme que hi havia a principi del segle XX en aquest barri, que està sent ara mateix remodelat. Les cases barates del Bon Pastor són una de les 4 promocions que es van construir a la ciutat amb motiu de l'exposició universal que es va fer a Barcelona l'any 1929.
I hem de dir que s'obre el trànsit la cruïlla dels carrers de Mallorca i Biscaia.
Sí, s'ha obert el trànsit a la cruïlla de Mallorca i Biscaia, afectada fins ara per les obres del tren d'alta velocitat. Després de l'obertura de la circulació de vehicles al carrer de Mallorca entre La Pan i Sardenya a mitjans de setembre, ara és el torn de retornar el trànsit de vehicles a la cruïlla Mallorca-Biscaia i als trams de carrers adjacents a aquest encreuament.
I Sant Andreu afronta la reforma del casc antic.
Els veïns de Sant Andreu seran de carregar de paciència durant uns mesos abans de poder disfrutar de les millores que s'estan portant a terme al barri. L'Ajuntament ha reprès les obres de reforma del nucli antic. Uns treballs que van començar parcialment al mes de juliol i que es prolongaran fins a finals d'any, amb un pressupost total d'1,6 milions d'euros. Les obres se centren a les places d'Orfila i del Comerç i als carrers adjacents, que quedaran units per una plataforma d'ús exclusius per a vianants.
I continuem amb d'altres informacions que ens porten a parlar ara mateix de la llei que vetarà el tabac en parcs infantils.
El consens sobre la reforma de la llei del tabac, que prohibirà fumar en tots els llocs públics tancats, es presenta llarg i difícil. No obstant, els grups parlamentaris van començar ahir a aproximar posicions sobre les 51 esmenes presentades al text i van arribar a l'acord que es prohibeixi fumar a les zones infantils o àrees de jocs per a la infància dels parcs. Aquest article no figurava fins ara en el text original remès pel PSOE al Congrés dels Diputats.
És a dir, que aquella gent que vulgui fumar a l'aire lliure en un parc infantil, doncs també ho tindrà força difícil a partir del dia 21 d'octubre, segons hem pogut conèixer. L'Ajuntament també es qüestiona en unes jornades quin ha de ser el futur de les biblioteques.
Sí, es tendeix a digitalitzar tots els continguts que serà de les biblioteques i els seus treballadors. Quin sentit tindrà el servei de préstec si el llibre digital es podrà baixar des del web del centre? I davant del creixent multilingüisme, quins han de ser els fons invertits? Són algunes preguntes que s'intentaran respondre avui i demà a la ciutat en les jornades als futurs de la biblioteca pública.
Molt bé, doncs també hem d'informar-vos, i ja anem acabant amb els titulars del dia d'avui, que tal com començàvem aquest programa, avui es celebren els 30 anys de la revista Sant Andreu de Capapeus.
Doncs sí, i en commemoració d'aquest aniversari es celebra una exposició, un número especial i un concert commemoratiu. Vet aquí les activitats previstes. L'exposició de Sant Andreu de Capapeus, 1980-2010, és a dir, 30 anys, 30 portades, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. La mostra romandrà oberta des del 13 d'octubre fins al 17 de novembre.
Molt bé, doncs segurament que aquesta tarda hi serem, tota la gent de Radio Trinitat Vella, per celebrar aquest 30è aniversari d'una revista que la veritat és que l'hem vist créixer. Tal com us comentàvem, abans es feia amb Dina 3 i en blanc i negre, i ara, doncs, evidentment, doncs, tota la revista és en colors i és quelcom doncs, que hem de celebrar entre tots els andreuencs. I, per últim, dir-vos que les Art Battles arriben a Sant Andreu.
Doncs sí, aquest divendres s'inaugura l'exposició del certamen Barcelona 2010 Maquinista, un concurs internacional d'arts plàstiques orientat a joves creadors que va néixer abans de l'estiu amb la voluntat de promoure l'art contemporani, fomentar la cultura i les arts i descobrir nous artistes donant-los l'oportunitat de realitzar les seves creacions.
Molt bé, doncs l'exposició recull 20 de les més de 300 obres presentades a concurs i hem de dir que avui, de 6 de la tarda a 8 del vespre, podreu veure una competició d'aquestes d'Art Battle al carrer, concretament serà a la plaça de Can Fabra a Sant Andreu. Doncs amb aquestes informacions, nosaltres que acabem els titulars del dia d'avui, el que fem ara mateix és escoltar una mica de música, però atenció perquè tot seguit parlarem novament d'aquest 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Capapeus. I és que tenim una entrevista que vam gravar en el seu moment. Avui hem de dir que teníem previst una entrevista amb el responsable d'aquesta revista, el David Rollo, del Sant Andreu de Capapeus, però per motius tècnics doncs haurem de recórrer a una entrevista que teníem amb ell gravada. Per tant, d'aquí uns moments us oferirem aquesta entrevista. Ara el que fem és escoltar una mica de música per tornar tot seguit.
Sols i amb ballets quan sigui el més fort.
Jo sempre he vist florir la sort.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo al meu voltant he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant. Sempre m'hi ha anat jugant la vida.
I no m'ha fet mai cap ferida.
Per qui ha pogut, com mai no havia vist plorar.
Què m'ha passat, què m'ha passat?
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs sí, com cada dia passejant-nos per tot un poble, aquesta és la nostra intenció, que esteu ben informats de tot allò que passa a casa nostra, als nostres barris. Ja sabeu que tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, i també un mail, que és informatius@rtv-migfm.com. Doncs tal com us dèiem en principi, el que avui celebrem és el 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Capapeus. I nosaltres doncs, tenim una entrevista que vam fer amb en David Royo. Per tant, si us sembla, l'escoltem i després doncs, fem un comentari. Fins ara. I després d'aquesta petita pausa, doncs ja tornem a ser aquí novament en el nostre programa. I com sempre, doncs avui som dimarts i per tant és el moment de parlar amb en David Royo, que és el responsable de la revista Sant Andreu de Capapeus, que ens parlarà doncs, de diferents temes que tenen a veure precisament amb l'actualitat de Sant Andreu, com per exemple doncs, el Versalles. Però abans de tot això, li donem la benvinguda. David Royo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Amb ganes d'estar aquí altra vegada, explicar una mica els temes del barri, en què sacó durant aquesta setmana, que hi ha hagut. I bé, aquí estem.
Doncs el que dèiem, fa un moment dèiem que al Versalles hi ha novetats, per tant, què és el que podem dir al respecte?
Sí, doncs mira, Jordi, ara podem avançar. L'altre dia vam estar parlant amb el Cristian, el Cristian Puigdollers, que és la persona encarregada del que ha pogut tirar endavant el tema del Versalles, i ens va comentar l'altre dia que vam poder entrar dintre del Versalles, que vam veure una miqueta com estava tot plegat, ens va dir que el dia 11, o sigui aquest divendres, hi haurà la inauguració oficial. O sigui que aquest divendres tots els andreuencs i andreuenques del barri que vulguem i volem donar la benvinguda al treball del Versalles, que no és que s'obri de bones a primeres, perquè de fet s'obrirà completament tot el Versalles, però recordem que fa 15 dies ja s'ha obert la part de baix, que l'ha anomenat, el Cristian el va anomenar 100% Versalles, en homenatge a un bar que hi havia abans al carrer... prop del que s'ha dit, que ara no recordo el nom, que es deia 100%, era un bar musical molt petit, però era un honor a un amic seu, i es veu que abans recordem que es deia Subversalles en els antics propietaris, i ara li ha dit 100% Versalles, i bueno, serà, no ha canviat gens, la fesomia és la mateixa, l'únic que potser han tret una mica l'escenari que hi havia baix, que hi ha una sala que és per concerts i per exposició, bueno, per fer una mica d'activitats, però ara per ara, de moment, sembla ser que vol ser una mica de part musical. I bé, en tot cas, vam estar el cap de setmana passat i l'altre...
La zona de dalt l'han tret, definitivament.
La zona dalt que et refereixes, la primera planta, vols dir... Bueno, la primera planta sí, la primera planta l'han canviat tot. Han posat, de fet, aquest divendres s'obrirà al públic, però bueno, de fet, molta gent ha pogut veure una miqueta perquè les vidrieres que tenen doncs es pot veure una mica entre el vidre, les coses noves que s'han fet, i han posat una barra nova al mig, que han recuperat una mica de la barra no igual que la que hi havia anteriorment a la reforma, però sí que li donen un caire més autèntic, més caliu, no? Que no molt fred que era abans, era molt maco, però a la gent no li acaba d'agradar gaire.
Una mica de ganes de recuperar el que era el Versalles en el seu moment, el que va plegar doncs, a tanta gent, a tants pensadors que van doncs, oferir les seves idees pel poble, no? Pel Sant Andreu.
Sí, a veure, el Versalles ha tingut molta història, no? En aquest sentit, i si alguna vegada n'hem parlat aquí, Jordi, també. Però jo crec que es podrà recuperar, jo crec que una mica l'ambient d'abans, en tot cas la gent canvia, hi ha moltes generacions noves també, de gent, però sí que fer la canyeta i a la barra i saber una miqueta el que es cou, què parla el barri, quin tema és el que està candent, doncs jo crec que es recuperarà una miqueta, cosa que no es podia fer perquè abans eren taules, no hi havia la barra era, no era funcional, de fet la barra no es podia estar, la barra era molt incòmode estar la barra abans, i la part d'alt també estava molt morta, i ara han volgut fer una barra al mig, una barra circular, una mica elíptica, podríem dir, llavors ja recuperen també fins i tot el Ramon Vila i la seva dona, la Blanca, que van fer uns dibuixos que estava abans a l'Antiversalles a la paret, uns plafons així molt grans, molt xulos també, un color així marronós, daurat, que abans estaven a baix, i ara s'ha recuperat altra vegada aquest ambient i fins i tot aquests dibuixos, no? Que també és una cosa molt bé a dir, en aquest cas per part de Cristian.
Doncs sí, al Versalles hem dit que queden les dues plantes, és a dir, la que hi havia, la que hi ha d'entrada, i després hi ha una zona a baix que és zona musical, que suposo que aquest és el motiu per atreure també a la gent jove, no?
Sí, és que molta gent del barri, a vegades ho diem, no? O sigui, del Sant Andreu tampoc no hi ha gaires espais. Hi ha un bar que està al carrer Gran, a Llenguadoc, que és el 30 Nits, hi ha la Lira, que la Lira sí que és estona més de fer la canyeta, sopar i tot plegat, però clar, més enllà de les 12 a una ja, jo diria que fins i tot les 12 tanquen ja la Lira, no? Un espai a fer una copeta o prendre alguna cosa, també hi ha el Cor de la Vinya, que del Terri, que està al carrer Coroleu, que és molt interessant, que és un bar molt petitet, però fan uns còctels i uns gin tònics molt, molt bons, hi ha un preu bastant bé, o sigui, és una zona... O sigui, pagues una mica la qualitat, però bé, que en tot cas la qualitat preu està molt bé. Però una zona així una mica de ball, que et puguis moure una miqueta algun dia, doncs no en tenim, no? I amb això hem recuperat un espai mort que bueno, gràcies al Cristian i la seva iniciativa, la seva amb aquesta figura emprenedora que hem tingut aquí al barri, doncs hem pogut recuperar-lo, no? Perquè veiem que la cosa està molt molt complicada.
Doncs que segurament els joves, doncs el mateix Versalles no estarà obert tota la nit com voldrien els joves, però sí que tindrà doncs el seu espai perquè...
Sí, sí, el Cristian a les 3, de fet feia ja uns 15 dies que funciona la part de baix, que no s'entra per la part com s'entrava abans, si no s'entra per la part carrer Pons i Gallarça, una sortida d'emergència que hi havia abans, que ara l'han recuperat i han fet com una escala que va acaparar a la part de baix. Però en teoria són les 3, més enllà de les 3, la gent que vulgui més enllà de les 3 doncs s'ha d'agafar el taxi o el cotxe o el metro i anar cap al centre de Barcelona.
Molt bé. Doncs, si et sembla, podem tocar després un altre tema que també és important, que és el casc antic de Sant Andreu, oi?
Sí, el tema del casc antic és un tema que vam iniciar des de l'Associació de Veïns i del Cap a Peus també hem fet un parell de monogràfics, que el que volia més doncs mantenir l'estructura, la fesomia de Sant Andreu, aquests carrers tan emblemàtics que tenim, conservar-los sense que no toquessin res, i ens vam fer una mala passada que ho vam poder fer, però va ser una vedada nostra i del districte, i tots plegats en el fons, que va ser el carrer que segueix carrer Grau, que hi ha el casc antic, que hi ha una part del carrer Grau, que de fet carrer Grau per la sort s'ha conservat, o en tot cas s'hauria de conservar, que encara està afectat, però bé. La continuació del carrer Grau sí que van fotre ja una animalada, que van construir uns blocs de 4 pisos, van eixamplar una mica la vorera, però clar, amb la llei a la mà es veu que la constructora ho podia fer, però aquí va ser una vegada no haver fet abans una preservació del pla del casc antic prèviament, o en tot cas fer una, com se'n diu, una que no poguessin construir, o sigui, una llicència, una anul·lació de llicència, se'n diu, o no sé com se'n diu ara, no hi caic, una suspensió de llicència per a les constructores, però en tot cas això es va fer a Poblenou, en el Poblenou sí que es va poder fer, però aquí de Sant Andreu encara estem una mica a l'espera. No? I vam fer un projecte, vam començar a recollir signatures, vam recollir unes 2.000 signatures o així, que les vam presentar un dia al districte, i a més doncs, vam demanar una entrevista amb la gent que estava portant a terme aquest procés, no?, de la preservació del casc antic, o en tot cas l'afectació, les afectacions.
Que sembla que últimament el Poblenou va encapçalant gairebé totes les activitats, perquè ells també són els que van portar a terme tot l'àrea verda, aquell procés d'eleccions pels veïns, a veure si volien l'àrea verda o què és el que volien, i ara doncs l'àrea verda ens toca a nosaltres.
Sí, també va ser la muda del Can Ricard, que tot el 22 arroba, també la reivindicació del patrimoni industrial, tot plegat. En aquest cas nosaltres hem reivindicat sempre la Fabreco, és que l'hem pogut aconseguir altres espais, però bé, en tot cas, en aquest cas és més enllà d'una fàbrica, és tot l'estructura, no? El sentit de Sant Andreu en aquests carrers tan petits que té, i de cases baixes. Que,
i voreres molt estretes.
I voreres estretes, sí, que de fet ara l'any passat amb el pla Plaer es va poder fer una mica de rehabilitació de tots els espais i fer la vorera, fer europea tonal, amb el suposat problema de les places d'aparcament, no? Que hi havia moltes places que estaven ubicades en aquests espais i van tenir que desaparèixer, no? I la gent va tenir que doncs, buscar-se la vida. Però bé, en tot cas, això és un altre assumpte que de fet és una història, bueno, un conflicte indirecte, no? De tot plegat. Però bueno, el casc antic, ara estem al seu de veïns, ha pogut ja mantenir alguna conversació amb la gent que ha fet el projecte. S'està parlant al districte en un principi, la idea del districte és que parléssim en principi, ells té la visió nostra de l'Associació de Veïns i té la visió del projecte, del Busquets, que és un reconegut arquitecte d'aquí, català, i estem a l'espera de, bueno, hem fet una mínima conversació l'altre dia, es va haver-hi, sembla que la cosa no està malament, però bueno, hi ha algunes coses que potser s'hauria de perfilar, no? De fet, nosaltres el que reivindiquem és que tot l'espai que hi ha ara, que hi ha zones afectades i desafectades, tot això es desafecti, val? O sigui que en un principi no hi hagi cap espai per construir, no? Tot es bandigui, podríem dir, tal com està ara el barri, tal com el coneixem, i bé, en principi el projecte hi ha algunes coses que no veu tan clar, i bueno, ara s'obre un procés de negociació, el districte també està allà a l'espera a veure que s'acabi de decidir, i doncs a partir d'aquí doncs prendre alguna mesura o altra, no? Això tardarà, és un temps feixuc, un temps llarg, s'ha de fer les coses bé, perquè una vegada fet això ja no hi haurà segurament volta enrere. O sigui, no es torna a obrir el meló al cap de 10 o 15 anys, eh? Jo crec que ja es va obrir el seu moment als anys 80, no es va fer coses que potser sí que s'haurien d'haver fet, i en tot cas doncs, aquesta vegada jo crec que és la bona, no? I si volem mantenir Sant Andreu tal com el coneixem ara, seria qüestió de fer les coses ben fetes i millor que tardem una mica més, uns mesos més, però les coses facin bé, que no cuita corrents i aprovar un pla que no ens agradaria, no?
Per tant, ara el que s'hauria de fer doncs, és portar a terme aquest projecte de renovació del casc antic de Sant Andreu.
Sí, 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 de fet és això. Ara, el que comentava abans Jordi, que són unes, van parlant amb unes 3-4 reunions que hi haurà, que aquí s'hauran de perfilar sobre el planer i totes les afectacions, desafectacions que puguin haver-hi. I bueno, estem a l'espera, esperem que doncs, a finals d'any o abans d'any sàpiguem alguna cosa. Però et dic que jo prefereixo, preferim que la cosa encara hagi de tardar una mica més, que estiguem tots contents, que no pas a cuita corrents que s'ha de portar una
que
cosa
que
estem d'acord.
Resoldre, de fet.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Bé, doncs ara hem parlat del casc antic de Sant Andreu, abans hem parlat del Versalles, que recordem que el dia 11, és a dir, aquest divendres, hi haurà l'obertura ja doncs, de les portes del Versalles perquè tothom hi pugui assistir, tothom hi pugui anar i pugui doncs, tornar a haver-hi aquell caliu que en el seu moment es va crear en aquest bar de Sant Andreu. Bueno, més que un bar, diríem que és un centre d'esplai o un centre de disbauja. No?
Sí, un centre social, un casinet, que algun dijous ho havies comentat tu. No? Sí, sí. Sí.
I ara, doncs, abans de tancar la secció, també volem fer un avanç del proper número del Sant Andreu de Capaveus, ja que hi dedicareu un monogràfic al que és el TGV. No?
Sí, de fet, ja ho hem fet alguna vegada també, no? Capaveus, tant com el casc antic, no tant, potser el casc antic hem fet un parell de vegades, el tema de l'AB sí que l'hem tocat més d'una vegada, perquè són temes que estan tan complexa i afecta... a tants aspectes, ja sigui mobilitat, ja sigui d'infraestructures, ja sigui de cobriment de les vies, que en aquest cas precisament és el número que farem una especial menció, no? Del cobriment de les vies del tren, del parc lineal que es farà sobre la cobertura del TGV, i en principi d'aquí poc ja es licitarà, si no vaig errat, perquè l'altre vam tenir junta de l'associació de veïns i es va comentar, això ho porta generalment el Pau Madué i el Genís, que és el president, i el Pau que és el part de mobilitat i del part del TGV, que són els que estan més ben informats. Algun dia potser seria més interessant que vinguessin ells, que explicarien molt millor també tot això. Però bueno, podem fer una mica l'abans, que serà tractarem aquest tema del cobriment. Sembla ser que, com et comentava abans, que d'aquí poc, a partir del carrer, podem dir que la Rambla 11 de setembre, no? La Rambla Prim, sí. Que en teoria ja encara estem reivindicant la unió de les dues Rambles, que encara sembla que la cosa encara no tira endavant. I vam fer vam fer l'any passat, ja el setembre de l'any passat, un acte reivindicatiu en totes les associacions de veïns, de la Sagrera, de Bon Pastor, i va venir fins a la regidora, ho faig un parell d'anys ara, i sí, això ja estava aprovat, ja s'havien compromesos, tot plegat, i al fons encara no saben res, o sigui, que quedi constància d'això també. Però bé, seria, el tram seria de cobertura d'aquesta Rambla 11 de setembre fins al carrer Palomar. Per entendre's, el pont del Palomar, tot aquest cobriment, que és l'acobriment, la licitació de cobertura, que és la que ens afecta Sant Andreu Barri en aquest cas. No? O sigui, òbviament no és aliè només aquesta part respecte a tot l'altre, evidentment tot va connectat, el TGV és una cosa... Bueno, és un...
Bé, és que afectarà tots els barris
exacte,
del districte.
Exacte, no? Exacte, correcte. I sobretot Sagrera. Sagrera, nosaltres també tenim una part, però el que realment afectarà és Sagrera. Clar. És un barri que hi ha l'estació central de... Sí. Del TGV del metro, de tot plegat, o sigui, serà un ús allà brutal. Però bé, en tot cas, és el que et comentava, no? Volem que la cobertura, això ja fa temps que ho estem reivindicant, sigui realment un parc lineal, no sigui no només una llosa col·locada de ciment amb 4 arbustos i para de comptar, sinó realment que la gent pugui passejar-se per allà amb tranquil·litat i bé, no que estigui 10 segons i digui, ostres, aquí fot un sol capella, dono mitja volta i me'n vaig, no, vull dir, no vull dir això, però vull dir que s'ha de fer bé, s'ha de fer també amb...
Hi ha un procés, no?
Sí, sí, sí. De fet, hi ha unes comissions de treball amb el tema de l'AVE també, no? Hi ha una part també, com et comentava abans, d'infraestructures, una altra part de mobilitat i una altra part d'obres, d'equipaments, o sigui, és que és tan complexa tot plegat i tan... Hi ha moltes tecles a tocar, però en tot cas aquest del cobriment el que necessitem és fer un cobriment com Déu mana i que també permeabilitzi la part de l'altra banda, no? Ja sigui la part de Bon Pastor, la part de Sant Andreu, que queda una mica més enllà de les vies del tren, que de fet ja és Bon Pastor, de fet les vies és el que separa, no? Com la Meridiana separa Nou Barri Sant Andreu, les vies separa Sant Andreu de Bon Pastor, no? Però en tot cas el que volem és permeabilitzar doncs, que hi hagi una mica de relació entre els barris, que no la barrera aquesta que hi ha hagut sempre, no? I bueno, això s'ha de fer amb temps, amb calma, i bueno, en tot cas hem fet algunes propostes també de l'hora de, des dels sobreveients d'equipaments, que encara s'han de definir, però abans de dir també potser un equipament esportiu que es pogués col·locar tota la part de les vies, alguna escola potser també, amb la manca de places escolars que n'hi ha també en el barri o en la via de districte, també és una cosa que tenim en compte.
Doncs hi arriba una mancança important.
Sí, de fet hem reclamat una escola a Colorantes, però en tot cas encara hem de decidir si es la faran o no la faran, i en tot cas després doncs, també segurament amb els nous pisos que construiran a casernes, a Colorantes i al mateix TGV, doncs això seria qüestió de fer una previsió de les places.
L'escola de la Maquinista, que encara no sabem res.
Sí, la Maquinista encara estan reivindicant el tema de l'espai, no? que els canvien d'espai, de zona, i la cosa no ho veu molt clar. Porten ja temps i de fet l'any que ve, al setembre, han de començar amb el nou espai, i estem a mes de juny i encara la cosa no pinta bé, o sigui que sí, sí, hi ha molts fronts oberts aquí al barri, com pots comprovar, Jordi.
Bueno, sí, la veritat és que podríem parlar de molts temes referents a Sant Andreu i no acabaríem mai.
Hi ha alguns mesos o algunes setmanes que tenim més teca, però en tot cas són coses que a vegades també es van sorgint i mira, anem comentant-les aquí, no? Evidentment no les podem comentar amb molta profunditat, però bé, en tot cas, donar unes pautes una mica del que s'està coent i el que s'està reivindicant des dels veïns, en aquest cas des del cap a peus, el que podem oferir als veïns, doncs, és un estri, no? És un estri petit que arribem a unes 2.000 persones, bueno, 2.000 números, que pot arribar una mica més enllà de 2.000 persones, vull dir, però clar, al barri Sant Andreu estem parlant de 55.000, quasi 60.000 habitants. Però bé, en tot cas, la feina nostra també sembla reivindicar i aquí estem.
Doncs podríem continuar parlant... El tema del Versalles, com hem dit, el dia 11,
aquest divendres. Sí, aquest divendres obren les portes ja i bueno, estem esperant en candeletes el com serà tot plegat, si la gent respondrà. El que tenim por és que la Cristian, que al principi sí, que la gent evidentment vindrà, estarà molt content, tot estarà ple cada dia, però serà a partir de potser del tercer o quart mes que la cosa veurem si realment tira endavant o no tira endavant. No? Al principi fa molta il·lusió, fa gràcia anar-hi, recuperar-lo, fer la canyeta, parlar... Clar. Però si es converteix en costum, perfecte, no? Això vol dir que també la cosa funcionarà. També estem en un moment de crisi que això també pot afectar qualsevol, no? Però vull dir que una envergadura d'aquest tipus i recuperar un espai com aquest amb el cost que ha suposat és dur i bueno, esperem que li vagi bé al Cristian i a tota la gent que ha fet possible aquesta reobertura.
També podríem dir alguna cosa de lo del Sant Andreu decideix?
Sí, el dimecres, no, dijous passat va haver-hi l'assemblea al centre, al FEIP, a l'escola de la Pegaso.
Sí.
Va començar a les quarts de 8 del vespre sembla ser que no vaig poder assistir-hi, però va anar el Pere Roca, un membre de la Junta dels Sobeveïns, a parlar, perquè des del Sant Andreu decideix ens van dir que de fet nosaltres hem donat suport no el fet del sí, sinó el fet de la consulta en si. O sigui, la qüestió és, des del Sobeveïns també hi ha molta gent que potser no està d'acord amb la independència, ni molt menys, però en tot cas és un procés democràtic, és un procés que se li dona veu a la gent, i amb això sembla un proposat, ja sigui a la Diagonal, que va ser un fracàs, però en tot cas sempre també potser la manera de fer-se no es va fer correctament, ni amb la inversió que es va fer, però en tot cas qualsevol consulta que es pugui fer a nivell ciutadà, doncs nosaltres benvingut a seguir-ho. I l'altre dia va estar el Pere Roca, el membre de la Junta, a parlar, perquè ens van donar una mica les pautes de tota la gent que formem part o que donem suport a aquesta plataforma, doncs a parlar durant 20 minuts 25 les diferents entitats, que el per què, no? El per què donàvem suport, no? I és això el que et comentava en Jordi, o sigui que va haver-hi molta gent, sembla ser, moltes entitats, i bueno, la cosa és qüestió d'anar a poc eixamplant. I hi ha un blog que es diu santandreudecideix.blogspot.com, que hi ha tota la informació referida que si algú està interessat, exacte, sobre aquesta consulta, si algú està interessat, doncs pot entrar i fer-se voluntari, o sigui, això és totalment lliure.
Que podem dir que, a veure, s'ha realitzat a d'altres ciutats, a d'altres pobles, entre ells, doncs, potser la ciutat més gran on s'ha realitzat ha estat Sabadell, i que hi ha hagut vots de tot tipus, contraris,
a favor... Sí, ha sigut a favor, evidentment, perquè la mobilització que abraça tot això són gent ja més sensibilitzada amb aquest tema, però bueno, també hi ha hagut vots negatius o vots en blanc o vots nuls. No? El que sí que a Barcelona es va voler fer, al principi de cara, si recordo que al principi del febrer o al març, però evidentment això era una cosa impossible, no? Si una ciutat com Barcelona amb tantes barris, tantes ciutats diferents, era impossible, i el que es va voler fer és fer-ho, doncs fer-ho amb temps, amb un any vista, i llavors el dia que s'ha projectat fer la consulta és el 10 d'abril del 2011, si encara queda un any per endavant, però bé, en tot cas és feina a fer i a veure com anirà tot plegat.
Doncs a veure com va tot plegat, exacte. Doncs David Royo, moltíssimes gràcies per ser novament aquí a la ràdio i fer-nos arribar doncs, els teus coneixements sobre el que és a Sant Andreu i com avança, no?, cada dia i el seu tarannà diari.
Sí, Jordi, gràcies per invitar altra vegada i et dic que en principi qualsevol cosa estic aquí i anem comentant l'actualitat del barri.
I també podem recordar que el Sant Andreu de Cap a Peu celebra el seu 30è aniversari.
Sí, queda menys, és a l'octubre. A l'octubre farem les activitats corresponents, encara hem de decidir, ja portem temps dient-ho, encara hem de decidir, però bueno, en tot cas anem reunint, però encara cada perfilar, sembla ser que hem trobat una subvenció de cada districte, que sí, aquesta la tenim assegurada ja, una petita, no és que sigui molta cosa, però bé, en tot cas ens ajudarà a fer les activitats. I ara estem esperant alguna subvenció de cara al de Generalitat, que també hem de demanar-ne, i a veure com anirà tot plegat, o sigui que a veure...
Estem a l'espera
de tenir, encara que sigui fer uns actes petits, però macos.
Doncs esperem que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies, David Royo, i en tot cas la setmana que ve continuarem parlant sobre com va Sant Andreu, això, el que dèiem, el seu dia a dia. Doncs nosaltres continuem ara mateix amb el programa.
Doncs sí, continuem amb el nostre programa. Ja sabeu doncs, que per motius tècnics avui doncs, no us hem pogut oferir l'entrevista que volíem realitzar amb en David Royo, però l'heu pogut sentir amb una gravació que vam fer doncs, la temporada passada i evidentment d'aquesta doncs, manera nosaltres des de Ràdio Trinitat Vella ens assumem aquest 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Cap a Peus. Recordem les activitats, recordem quins actes hi ha previstos per aquesta celebració dels 30 anys de la publicació. Doncs hi ha una exposició que comença avui, un número especial i concert commemoratiu. L'exposició doncs, Sant Andreu de Cap a Peus 1980-2010, avui podreu gaudir d'aquesta inauguració d'aquesta exposició 30 anys, 30 portades. Suposo que els deu haver costat força doncs, haver d'escollir 30 portades de totes les que s'han realitzat durant aquests 30 anys. No? Doncs avui es farà la inauguració al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, d'aquesta exposició. La mostra romandrà oberta fins al 17 de novembre. També hem de dir que hi haurà la presentació del número especial de la revista aquest mateix dissabte a les 8 del vespre, a les golfes del Centre Cultural Can Fabra, això és a la tercera planta d'aquest centre cultural, i també hem de dir-vos que hi haurà un concert commemoratiu d'aquests 30 anys del Sant Andreu de Cap a Peus, que serà el dissabte 23 d'octubre, coincidint potser amb alguns dels actes que es facin als nostres barris, i hem de dir que aquest dissabte 23 d'octubre de 7 de la tarda a 9 del vespre serà a l'auditori de Can Fabra amb la presència dels experts i tècnics Ole Thorson, Joan Antoni Tineo i Climent Molins. Doncs hem de dir que la revista Sant Andreu de Cap a Peus és, com se sap, l'òrgan d'expressió de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. Doncs bé, doncs a tota la gent que han fet possible durant tots aquests 30 anys aquesta publicació, aquesta revista, els entendreu de Cap a Peus, doncs des d'aquí felicitar-los i dir doncs, que precisament aquesta tarda, avui a partir de les 7, doncs, ens trobem tots allà per gaudir d'aquesta celebració. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem a incidir en algunes de les notícies que formen part del nostre programa d'avui. Fins ara.
Les teues mans me donen gust, petites dosis de relax, dins un somriure maliciós, que vull pintar dins aquest racó incendiat. Totes les veus i les renous se van perdent per els ponts
i tots els balcons de riu s'aigu, s'aire i els sols ja ho tinc clar. Taques de mel, miques de pa. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. A mils, dues a milions, fins a que cant descomunal. La meua pell respon molt bé a la teua veu molt suau i greu.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs el que us deia en fa un moment, repassem algunes de les notícies que ens han arribat a aquesta redacció. Alguna doncs, d'elles ens porta a parlar de la lluita contra la crisi que obliga l'Ajuntament a congelar els comptes per al 2011.
Doncs sí, el pressupost consolidat s'eleva a 2.736 milions d'euros, 2 milions menys que el 2010. En aquestes xifres s'inclouen els 240 milions que l'Ajuntament ha sol·licitat a les entitats bancàries aquest any i que invertirà el 2011.
Doncs si més no, en part, perquè a la pràctica l'Ajuntament rebaixarà l'any que ve en 100 milions el seu deute. Aquest era de 960 milions per al 2010, als quals doncs, cal sumar els 240 dels crèdits per un total de 1.200. Després de la devolució d'aquests 100, el deute quedarà amb 1.100.
La crisi alterà també el ritme normal d'inversions en el mandat. Segons una regla no escrita, és en l'últim any en què es concentra el volum d'inversió més elevat. De fet, l'asfaltat de carrers i les festes per inaugurar-los, dos mesos abans de les eleccions, ja són una tradició tan barcelonina com colar-se al metro. Doncs bé, els últims pressupostos de Jordi Hereu, l'alcalde, en aquest mandat, trenquen aquesta tradició. Malgrat mantenir la primacia espanyola, la inversió passa dels 948 milions del 2010 als 661 del 2011, un 30% menys.
Doncs no és l'única tradició a la qual aquests pressupostos posen punt final. Una altra és la que fixa que la despesa corrent de l'Ajuntament ha de créixer per sobre de la inflació. Les retallades introduïdes en el pla d'ajust del maig, bàsicament la reducció del sou del personal de l'Ajuntament d'entre el 5 i el 15%, doncs donen els seus fruits en aquests comptes i permeten situar l'augment d'aquesta partida en un modest 0,7%. Si no s'hagués fet aquell reajustament, doncs s'hauria disparat fins al 3,3%.
Els ingressos es mantenen en les xifres del 2010, malgrat que l'IBI es congela per tercer any consecutiu en pràcticament totes les seves variants, si més no, en aquelles que afecten la majoria de ciutadans de Barcelona. El secret radica en una aportació més elevada de diners de l'Estat en virtut d'un augment de la recaptació dels impostos. És a dir, els pressupostos preveuen que comencin a sortir els anomenats brots verds, o sigui, que es reactivi l'economia. La futura venda de gairebé tota la participació municipal en l'empresa de serveis funeraris, contrarrestada en part per la compra dels cementiris, és una altra de les fonts d'ingressos per aquest any.
Doncs ara sí, ara parlem de la Trinitat Vella. El viaducte del carril bus de la C-58 s'iniciarà al març. Les obres de construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació, el que s'ha començat a anomenar BAO, a la C-58 entre Cerdanyola i Sant Andreu, viuran a partir del març de l'any que ve una de les fases més espectaculars amb la instal·lació del viaducte de 890 metres i que transcorrerà alçat enmig de les dues calçades, per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès. Es farà servir un sistema llançavigues, tal com hem dit, que és un procés constructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran el futur viaducte.
Un altre element característic del carril bus BAO és la pèrgola trident de 530 metres que començarà a l'alçada de la línia de Renfe al terme de Montcada. Aquest traçat, que serà el punt d'accés i sortida del carril, estarà enllestit també al març de l'any que ve.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en Quim Nadal, diu que el nou vial podrà assumir 1.200 vehicles per hora que tinguin 3 o més ocupants i que aquesta és l'aposta del govern per una gestió intel·ligent del trànsit.
En el tram d'entrada a la ciutat, les obres comportaran una gran transformació de l'Avinguda Meridiana. Amb l'arribada del carril bus BAO, el traçat de la Meridiana es desplaçarà cap a l'oest, per tal que el tram de la carretera de Ribes s'integri a la trama urbana de la Trinitat Vella.
I Nadal també diu que les obres de construcció d'una rotonda entre la C-17 i la N-150 ja han superat l'Equador. Aquests treballs culminen el cobriment de l'antiga N-152 a Montcada i permetran que es pugui anar de Barcelona a Ripoll sense semàfor. Les obres són finançades per l'empresa pública Tabassa. I parlem ara del Bon Pastor, ja que l'Ajuntament museïtzarà part de les cases barates d'aquest barri.
Doncs sí, en una nota de premsa, el govern municipal informa que en aquests habitatges serviran, entre altres usos, per recordar en un futur com era el barri i els seus habitatges abans de la remodelació que l'Ajuntament està duent a terme des del 2004. La remodelació del Bon Pastor consta de 5 fases, dues que ja estan executades, i preveu la substitució de 784 de les antigues cases barates del barri per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat.
Doncs els habitatges que estan en l'illa delimitada pels carrers Biosca, Claramunt i Sant Adrià es qualificaran d'equipament i en un futur s'hi farà una exposició que farà un recorregut històric sobre aquest barri de Sant Andreu, sobre el Bon Pastor. A més, gràcies a aquesta modificació, el barri disposarà d'un equipament que actualment doncs, no està previst en el planejament. Així, la superfície destinada a equipament s'incrementa passant dels 3.458 metres quadrats als 5.487 metres quadrats de la nova proposta. I parlem ara del trànsit, ja que s'obre el trànsit la cruïlla dels carrers de Mallorca i Biscaia.
Sí, ja s'ha obert el trànsit a la cruïlla de Mallorca i Biscaia, afectada fins ara per les obres del tren d'alta velocitat. Després de l'obertura de la circulació de vehicles al carrer de Mallorca entre La Pan i Sardenya a mitjans de setembre, ara és el torn de retornar el trànsit de vehicles a la cruïlla Mallorca-Biscaia i els trams de carrers adjacents a aquest encreuament.
Doncs sí, les actuacions per construir una sortida d'emergència ocuparan el costat Besòs, la muntanya, de la cruïlla i part de la calçada del carrer de Biscaia. El tall de pas als vianants per la vorera Besòs, muntanya de Mallorca, obligarà a desviar els vianants pel costat mar en direcció a l'estació del Clot.
I les obres del tren d'alta velocitat continuen avançant, així com la reposició dels carrers afectats. Es preveu que a mitjans d'octubre s'obri el trànsit al tram de Mallorca entre Espronceda i Navas de Tolosa i a principis de desembre es pugui obrir ja el trànsit al carrer de Mallorca entre Espronceda i Meridiana.
I parlem d'aquesta reforma que s'està realitzant del casc antic de Sant Andreu. La plaça d'Orfila, on hi ha la seu del districte de Sant Andreu, la plaça del Comerç immediat a l'anterior i en ple centre comercial i els carrers de l'entorn, estan patint en aquests moments doncs, un notable lifting. Els treballs de reforma van començar el mes de juliol passat a la plaça on hi ha la seu municipal, però ara s'han ampliat a la resta de punts.
I fons municipals van explicar que la remodelació que es porta a terme a la plaça d'Orfila s'emmarca dins d'un ampli projecte d'ordenació de la pavimentació i de la col·locació d'un nou mobiliari urbà en un entorn de zona residencial i de vianants, que afecta una superfície aproximada d'uns 2.800 metres quadrats.
Doncs aquesta reforma el que pretén és reordenar la zona. Pel que fa a la plaça del Comerç i els carrers del voltant, doncs l'Ajuntament, el carrer Doctor Balari, Jubany i la fàbrica, se seguiran els mateixos criteris que en l'actuació anterior, tot i que a la plaça es milloraran les zones de vianants, s'ampliaran les voreres i es resoldran alguns problemes d'accessibilitat. Malgrat els canvis, doncs es mantindrà la font ornamental i l'aspecte tradicional.
Doncs sí, aquestes obres recuperen i dignifiquen el caràcter tradicional del cor de Sant Andreu en una actuació que intenta combinar la tradició amb la modernitat, o almenys això va resumir la regidora del districte, la Gemma Montbrú.
Doncs continuem amb una notícia que hem dit en començar el nostre programa en forma de titulars i que probablement doncs, us sobti, perquè la llei vetarà el tabac en parcs infantils.
Sí, tots els grups polítics van acceptar aquesta proposta d'Esquerra Unida perquè, segons el seu portaveu, Gaspar Llamazares, és contradictori que en una llei que té com a objectiu la prevenció permeti a les persones adultes referència vital dels nens, fumar als espais infantils de joc i convivència. Els portaveus de la Comissió de Sanitat, que fins al dia 21 d'octubre no començarà a votar les esmenes, també van consensuar que la reforma legal permeti als hotels reservar fins al 30% de les seves habitacions per a clients fumadors, però obligant-los que siguin fixes, és a dir, sempre les mateixes i mai a demanda dels usuaris. A més, les habitacions hauran d'estar separades amb ventilació independent i ben senyalitzades.
Un tercer acord es limita que les zones reservades per fumar en presons, centres psiquiàtrics i residències de persones grans no siguin dormitoris i únicament puguin accedir-hi els residents, en cap cas els treballadors. I parlem de la notícia aquesta que us informàvem en principi de l'Ajuntament, que es qüestiona en unes jornades quin ha de ser el futur de les biblioteques.
El simposi té lloc a la Biblioteca Jaume Fuster coincidint amb la culminació del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010. El consorci que forma l'Ajuntament i la Diputació preveu tenir a punt a principi d'any el nou pla. És un moment de canvi i les previsions són poc definides, però les administracions aposten per construir més biblioteques a la capital catalana. En els propers 10 anys se'n faran 6, més de 10 actuacions de millora per aconseguir que cada barceloní tingui una biblioteca a 20 minuts a peu del seu domicili. En els darrers 12 anys s'hi han invertit més de 100 milions d'euros i es preveu invertir-hi 80 milions més en els propers mandats, va anunciar ahir el Jordi Martí, delegat de Cultura de l'Ajuntament.
I fa 12 anys el pla de biblioteques preveia una xarxa amb 39 centres de proximitat més la Biblioteca Central Urbana, que no es començarà a construir fins al 2012. En l'actualitat hi ha 36 biblioteques a la ciutat, més 6 en construcció, dues de les quals doncs, són trasllats, i com per exemple la de la Trinitat Vella, del 13% de ciutadans que tenien carnet bibliotecari l'any 1998, s'ha passat al 46% amb 20.000 visites diàries als centres en els quals treballen 380 professionals. I anem ara a parlar de les Art Battles que arriben a Sant Andreu.
Doncs sí, aquest divendres s'inaugura l'exposició del certamen a Barcelona, a La Maquinista, un concurs internacional d'esprastiques orientat a joves creadors que té com a objectiu fomentar la cultura i les arts i descobrir nous artistes donant-los l'oportunitat de realitzar les seves creacions. L'exposició recull 20 de les més de 300 obres presentades a concurs, totes elles sota la temàtica Barcelona-Nova York, dues imatges de la modernitat. Reconeguts artistes com Javier Mariscal, Andreu Buenafuente o Sixer Art participen com a membres del jurat, secundant així aquesta iniciativa cultural.
I dins el marc de l'exposició i en el decurs de 15 dies estan previstes la celebració a la ciutat d'un gran nombre d'art battles, com per exemple la que realitzarà avui a partir de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la plaça de Can Fabra d'aquí de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem ara mateix és fer una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
Sona 24 hores.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
Escolta'ns amb els 5 sentits.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de
I nosaltres que ja anem acabant el nostre programa d'avui, ens queden doncs, 2 minuts escassos, per tant és moment de comentar la nostra agenda d'activitats per al dia d'avui. Comencem parlant d'un concert, es diu Hot Jam Session i es realitza gràcies a la Fundació Catalana Jazz Clàssic, això és a la Nau Ivanov.
Doncs sí, a la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, el passatge Bufarull número 9, us ofereix avui a partir de les 8 del vespre un concert Hot Jam Session a càrrec de la Fundació Catalana Jazz Clàssic. L'entrada general és de 5 euros i l'entrada pels amics de la Nau Ivanov és de 3 euros.
Molt bé, i també hem de comentar-vos que la Biblioteca del Bon Pastor realitza un taller que porta per nom Feina a la Xarxa.
La Biblioteca del Pont Pastor al carrer Estadella número 62 us ofereix avui, a partir de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre, dins de les activitats d'Aula Digital, el taller Feina a la Xarxa. I està orientat doncs, per a navegar per diversos recursos que els usuaris podrien trobar a internet sobre aquesta temàtica. L'entrada és totalment gratuïta, però cal una inscripció prèvia.
Molt bé, doncs també comentar-vos que a Can Fabra es fa dins el cicle Lletra Petita Llibres Escena, es llegirà el conte El Llibre Secret, en què s'esperen doncs, que hi assisteixin nens de fins a partir de 5 anys, l'entrada és gratuïta. També hem de dir que la nau Huguenot de la Fundació Sagrera es realitza aquesta hot jam session de la qual us parlàvem doncs, ara fa un moment i que a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet hi ha a partir de les 6 de la tarda una xerrada amb Llucia Ramis. Nosaltres que donem les gràcies a Maribel Rubio per la seva presència i a Joaní Franco també, i ja sabeu que demà ens tornem a trobar a la mateixa hora. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Adéu.